hem de parlar.
Matthew Tri, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja és aquí el Matthew Tri, com cada dilluns, amb el seu autorretrat. Mm-hmm. Això vol dir que el Matthew ens explica d'experiències que ha viscut en pròpia pell, una mica com la Flora i els seus reportatges.
és veritat, no ho havia pensat.
Però tu parles del passat i de coses que has viscut.
Sí, en aquest cas, o sigui, una cosa que he viscut i que encara és vigent, diguem, un tema que surt als diaris de tant en tant, els ocupes.
Avui parlarem d'ocupes?
Que vas ser ocupa.
Tant, soc ex-ocupa.
Ets sí, ex-ocupa?
Soc ex-ocupa.
Ocupa ser tota la vida?
No, però això sí que va ser una experiència que em va marcar la resta de la vida, això sí.
Atenció, ambientem-nos avui. Matthew Tri ens parla de la seva vida com a ocupa. Sex Pistols, i veig que la taraleges. Te la saps, tota?
Home, sí, aquesta sí, aquesta perquè sí. Vull dir, anarquia, o sigui, el rotllo ocupa Londres era bàsicament anarquista. O sigui, anarquista o llibertari, com es vulgui, com es vulgui dir.
Quin tipus de música escoltàveu?
De fet, els Sex Pistols eren considerats massa comercials.
Massa tous.
Massa tous.
Escoltàvem
grups com Crass, no Clash, Crass, Poison Girls, que eren grups que actuaven en llocs que no eren oficials, actuaven en fàbriques abandonades, coses d'aquestes, tenien els seus propis segells, o sigui, no signaven contractes amb les grans cases de discos i tal, i eren bàsicament això, i promovien l'anarquisme a través de la música, era bàsicament això. Justament, m'agradaria, o sigui, començar parlant de tot això, perquè acaba de sortir un llibre que recomano a tothom, perquè és molt bo.
Sí.
Però és molt crític amb els ocupes. És un llibre que es diu Els bons salvatges, és de Ferran Sait, que també és col·laborador d'aquesta casa, i és una crítica fabulosa tant del comunisme com del feixisme. I diu que tant els comunistes com els feixistes volien crear una mena de món absolutament impossible on tothom es comportava, en teoria, com les persones d'abans, quan no hi havia jueus en el cas dels feixistes o capitalistes en el cas dels comunistes. És a dir, un món pur, ple de bons salvatges. Ara bé, estic d'acord amb tot el que diu el Ferran Sait, però no pas quan critica els ocupes. Jo crec que aquí, per una vegada, està parlant de coses que potser no coneix prou bé, és la meva sensació.
Sí? Mati, quants anys va ser ocupa?
Uns 3 anys, aproximadament.
I per què ho vas deixar de ser?
Perquè vaig venir aquí a viure. I aquí vaig conèixer ocupes, però aquí, als anys 80, era gairebé impossible. O sigui, la policia els feia la vida impossible, absolutament impossible.
Ara també?
Depèn de la casa ocupada. O sigui, justament, jo he visitat les cases ocupades grans que hi ha als afores de Barcelona i són extraordinàries. O sigui, hi ha un que es diu Can Masdeu, que ha sortit als diaris de tant en tant, on, pel que fa al reciclatge, l'organització d'una comunitat d'una trentena, de vegades una quarantena de persones, la convivència amb els veïns, que tot això, o sigui, l'Ajuntament de Barcelona podria aprendre coses d'aquesta gent, saps? Tant que parlen de sostenibilitat i històries, saps? Doncs, tota aquesta cosa és... Però què passa amb els ocupes? O sigui, hi ha molta mitificació. Un ocupa és una persona que no pot pagar un lloguer i no pot pagar una hipoteca i no vol viure o no pot viure amb la seva família.
Sí, només entens el concepte d'ocupa si no et pots permetre pagar un lloguer o una casa.
Home, originalment és això. No oblidem que tot això dels ocupes...
Pensava que era una filosofia. Tinc diners, però jo vull ser ocupa.
No, veus, això és mite. Això és mite. O sigui, és una cosa que sota el llibre del Ferran Sait ho diu molt sovint la Pilar Rahola també. Diu, com si fos una acusació. Tots són nens de casa bona, que és exactament el tipus de cosa que hauria dit Stalin, saps? O sigui, ei, que són de tendència burgesa, per tant no valen. I, evidentment, hi ha un sector, diguem, un percentatge de gent que sí que tenen pares que tenen diners, que són de classe mitja, com a mínim, però també n'hi ha, en el cas de Londres, 70% aproximadament dels ocupes que jo coneixia personalment eren de classe treballadora o directament de lumpenproletariat.
Sí, eren ocupes per necessitat.
Ocupes per necessitat, i llavors la ideologia, per dir-ho així, venia de la necessitat i no a l'inrevés.
Molt bé.
I també hi havia gent com jo, o sigui, sempre penso, quan la gent diu que l'ocupació no és una solució pràctica, què passa amb la gent com jo? O sigui, quan jo tenia els meus 22 anys en aquella època, historial psiquiàtric, no podia aconseguir una feina mínimament ben remunerada. Estava completament dependent dels serveis socials. Tenia assistent social, fins i tot, en aquella època. De manera que, o bé, tenia dues possibilitats. Viure absolutament pendent del sistema de seguretat social, amb una habitació petita, un hostal institucional, o bé viure d'una manera mínimament lliure en una casa ocupada. O sigui, no hi havia cap altra alternativa.
I com vas entrar en contacte amb els ocupes?
Curiosament, a través de la ideologia, perquè jo estava, havia començat a llegir textos anarquistes i es donava la casualitat al lloc on vivia, que bàsicament era un amic, era l'habitació d'un amic que em va deixar viure allà uns mesos, hi havia una llibreria anarquista molt a prop. I vaig entrar un dia, dic, què puc fer per ajudar-vos? Vaig començar a treballar a la llibreria anarquista, voluntàriament, evidentment. Després em vaig fer càrrec de la secció de ficció i em van dir, escolta, tenim una habitació buida a casa ocupada tal, molt a prop, i vaig dir sí, de seguida.
Fantàstic.
I justament el que fèiem és que fins i tot els serveis de seguretat social del sud de Londres, que és on érem, a Brixton, ens enviaven gent. O sigui, era brutal, o sigui, ens enviaven gent
perquè
nosaltres trobéssim casa per aquesta gent.
A tothom dèieu que sí? O havien de complir un requisit?
No, l'única cosa, de vegades rebíem gent que realment tenien problemes greus, o sigui, problemes mentals greus. De vegades tenia la sensació que la Seguretat Social ens enviava aquella gent per fer malbé, diguem-ne.
Suposo, Matthew, que és molt difícil per això dir tu sí, tu no.
No, però gairebé van dir que sí a tothom. Hi havia gent que venia que eren informants de la policia. Això sí que jo vaig conèixer un personalment que em va fer com una mena d'interrogació, portava una jaqueta de cuiro amb una A ensaclada, nova de trinca. O sigui, era una cosa tan òbvia, tan
sospitós.
Òbvia.
I
em va començar a fer preguntes, tipus, què és això de l'anarquisme? I què feu als ocupes i tal? O sigui, això també teníem i havíem de vigilar una mica per això.
Com és la vida d'un ocupa en una casa ocupa? Què feu? Quants éreu en aquella casa?
Jo a Londres érem potser unes 5-6 persones, perquè són cases londinenques, o sigui, són cases... La situació a Londres, hem de pensar que aquestes cases, tant aquí com allà, però la idea és que són cases que tenen propietari o no, han estat abandonades completament i no hi ha cap previsió que algú viurà allà durant molt de temps. Això és una cosa que s'investiga i tal. En el cas de Londres eren cases que pertanyien al municipi, de manera que eren cases que el municipi no tenien diners per fer-hi res. Nosaltres entràvem i molts ocupes eren extraordinaris, vull dir, van muntar cases de luxe allà dins perquè volien viure bé, vull dir, no és és un altre mite, no?, que els ocupes volen viure malament i tot això. Mentida, no, és que ells decoren, posen la tuberia, posen tot, vull dir,
pinten. Són nets, l'altre, són nets i polits.
Sí, però sempre hi ha aquell 10%, però diguem, aquest 10% trobaràs en qualsevol lloc, també a la Universitat de Pompeu Fabra, que no es renten bé, o que són una mica deixats, o que senzillament els seus pares no els han ensenyat com a mantenir-se bé, diguem, una cosa així.
Fantàstic, així que tens molt bon record d'aquella època d'ocupa.
Molt, no, literalment em van rescatar. Jo no sé què hauria fet, però l'altra cosa que era tan interessant era el ventall de gent que vaig arribar a conèixer. O sigui, en 3 anys vaig conèixer una gent de totes les edats tan diferents, que mai més, de fet, he pogut conèixer una varietat tan gran de gent en un espai de temps tan reduït. I alguns d'ells continuen sent amics meus. Alguns d'ells continuen sent ocupes, fins i tot.
Hi ha ocupes de la teva generació encara, ocupant cases?
Home, i tant, i més, conec, no, evidentment no diré noms, perquè això, diguem, és una situació delicada, un tema delicat, però tinc un vell amic de l'època de Londres que té potser 15 anys més que jo i es ocupa, i es ocupa a Catalunya, a més a més.
Però... Amb família?
Amb família, això, esclar
amb
que
la
sí.
La dona, els fills, tots ocupant.
La dona no, els fills sí.
Ah, sí?
Sí.
I la dona viu en un pis i ell viu...
Ah,
en una
mateix,
casa ocupada,
sí,
amb els
però
fills.
Hi ha fills, i hi havia en l'època londinenca també fills que vivien, i clar, per ells era també Estava bé, diguem, no? Vull dir, perquè era interessant, perquè anaven a escola igualment, les mares es comportaven com les mares a tot arreu, i els compraven la roba que feia falta i tot això. O sigui, era, tot era molt més normal que la gent pensa, perquè, clar, et fixes, sempre hi ha els friquis, nosaltres els dèiem drongos, que és una expressió australiana, curiosament, que vol dir aquelles persones, dropos, vol dir dropos, és a dir, persones que no fan res. Hòstia, estem parlant de 5%, 10%, com a molt, que déu-n'hi-do.
I el moviment Ocupa aquí Barcelona ara, com està?
No tinc ni idea, conec gent com he dit, bàsicament a Can Masdeu, i aquesta és una gent que, vaja, han convertit en terra cultivable tot un tros de terreny que tenen allà a la casa ocupada. Els mateixos veïns els han demanat parcel·les de terra i hi ha cua d'espera, fins i tot, o sigui, els veïns, hi ha cua d'espera dels veïns perquè tinguin el seu hort, per dir-ho així, i ells estan molt ben organitzats, són més aviat, si tenen ideologia, és senzillament una ideologia de no tenir jerarquies. O sigui, de manera que fins i tot en famílies nuclears tens una jerarquia terrible, doncs aquesta gent viu sense
jerarquia. Això és molt difícil d'aconseguir, que no hi hagi cap jerarquia.
Sí, ho fan bàsicament a base d'una organització molt eficaç, saps? Que no tothom, jo sóc ara, no ho sé, no podria viure col·lectivament. Bueno, sí, col·lectivament amb la meva companya i els meus fills, això sí.
És una prou diguem, bona col·lectiva.
Però ells viuen col·lectivament, però clar, això sí, vull dir, un dia tal algú ha de fer el dinar, el dia tal ha de ser una altra persona.
Gairebé militar.
Militar no, però evidentment tothom assumeix aquella responsabilitat, perquè si no, no funcionaria.
Si algun dels teus fills, quan fes 16 anys, et digués, mei, me'n vaig a viure a una casa ocupa, què et semblaria?
Home, no és que el que em semblaria, bàsicament el buscaria una casa d'ocupa, li faria l'oferta i si ell em digués que no,
amb
li diré tu
anys,
mateix.
Amb 16 anys,
no, no, 16 sí. anys és normal, diguem, perquè a Anglaterra 16 anys és una de les edats, 16 anys i 18 anys, que els nens surten de casa. Jo sempre he dit, no m'agrada massa, això sí, el que es fa aquí, que fins als 45 anys el fill viu a casa i tal. Doncs jo sempre he dit, els meus fills tindran dues possibilitats. Els diré, pots marxar a casa amb 16 anys o amb 18, vosaltres mateixos. I si marxen a qualsevol dels dues edats, els suggeriré, si els alcaldes catalans no han fet fora tots els ocupes, els suggeriré amb seriositat que pensin en una casa ocupada com una possibilitat
però, home, si,
viable.
Si es queda a casa teva també farà funció d'ocupa el teu fill.
Ara són ocupes.
No, més aviat faria funció
de
client d'hotel, diguem. O sigui, justament, les cases ocupades estan molt bé perquè la gent s'espavili, també.
Molt bé. Matthew Trio, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem dilluns que ve. De què parlarem? Ho sabem ja?
Encara no ho sé. Encara no ho tinc clar. Hi ha dues possibilitats i no n'estic segur.
Val, doncs ens veiem dilluns que ve. Una abraçada.
Igualment.
Adéu-siau, bona tarda.